Ara volia comentar amb vosaltres i amb un convidat una cosa que passa la setmana que ve i que pot tenir un impacte, ara que estàvem parlant tant de la ciutat de Barcelona, del país, de quins impactes pot tenir els pròxims anys. Hi ha una cosa que es decideix la setmana que ve i que pot tenir un impacte econòmic, científic, importantíssim a Barcelona, que és que la Comissió Europea anunciarà a finals, crec, de la setmana que ve, on van els 250 milions d'euros per finançar com a mínim dos superordinadors en alguna de les ciutats europees que ho han demanat. Una d'elles és Barcelona, que ara ja sabeu que disposa del Mare Nostrum 4, que és un d'aquests superordinadors que amb els anys, evidentment, ja no ha quedat en les primeres posicions dels rànquings de superordinadors mundials, però que continua sent una referència. Clar, en aquest sentit, el que s'està decidint que podria venir a Barcelona, entre altres ciutats, és evidentment molt superior en les seves capacitats i que passaria a ser un dels ordinadors més potents i més ràpids del món. El director adjunt del Barcelona Supercomputing Center és en Pep Martorell. Què tal, Pep? Molt bon dia.
Bon dia.
No sé quan se sap exactament aquesta decisió de la Comissió Europea d'on va parar aquest superordinador.
Mira, la reunió que decideix això és els propers dimarts i dimecres a Luxemburg, que es reuneix l'òrgan de govern de l'Aliança Europea de Supercomputació, i per tant esperem que dijous, divendres, com a molt tard, la Comissió Europea anunciï públicament on van aquestes inversions.
Barcelona té opcions reals?
Barcelona té opcions reals. Creiem que la nostra candidatura és tècnicament molt sòlida, portem molts anys fent això que se'ns demana fer ara, i el suport polític i per tant econòmic també l'és. Ja veurem com acaba tot plegat, perquè són moltes les ciutats que han demanat, perquè a més hi ha diferents categories d'inversions que s'estan demanant, però creiem que tenim opcions reals, sí.
Quines són aquestes ciutats que competeixen amb Barcelona per aconseguir l'ordinador?
Mira, de fet no es decidirà on hi ha un sol ordinador, sinó que es decidirà el que es diu un mapa europeu de la supercomputació. Europa intenta fer el mateix que Estats Units, que és posant tota una sèrie de ciutats, diferents computadors de diferents categories, per dir-ho d'una manera molt simple. Hi ha com dos grans categories, una que estaria entre els 10 millors del món, entre cometes, i una que estaria una mica en una segona categoria, i pel conjunt de les dues categories nosaltres sabem d'un mínim de 7 o 8 ciutats del món. Estem nosaltres, estan els italians amb el centre que està a Bologna, estan els finlandesos, que és una candidatura extremadament forta, i segurament per ordinadors potser una mica menys potents que aquests. Sabem que hi ha candidatures presentades d'Eslovènia, de Luxemburg, de Portugal i d'altres països. Ja veurem finalment què és el que decideix la comissió, no només respecte a on van, sinó sobretot respecte a quina tipologia d'ordinadors el que va a cada lloc.
Quin impacte econòmic, però també científic, té que Barcelona allotgés aquest supercomputador?
Mira, l'impacte econòmic, primer, és molt simple d'entendre. Sí, això que va passant és un projecte amb un valor global del voltant dels 200 milions d'euros. Per tant, això ja s'entén que és una inversió tremenda, que vol dir molts llocs de treball d'alta qualificació, etc. Hi ha un altre impacte econòmic derivat, diguem-ne, que és el de totes aquelles indústries i empreses, no només al voltant nostre, a tot el món, però sobretot del nostre entorn, que utilitzant aquest supercomputador poden augmentar la seva competitivitat. I des d'un punt de vista científic l'impacte és extrem. I de fet el que ens permetria seguir fent el que portem 15 anys fent i és garantint que la comunitat científica al nostre país té accés a una infraestructura de supercomputació competitiva a nivell mundial, sense la qual molts d'ells no podrien desenvolupar la tasca científica que ara desenvolupen.
Per entendre quina importància té a nivell mundial, quines ciutats o quins països tenen ara mateix algun ordinador similar al que s'estan plantejant que podria venir a Barcelona?
Mira, al món en supercomputació hi ha tres grans jugadors: Estats Units, la Xina i el Japó, i ara Europa amb aquesta nova política intenta ser el quart jugador en aquesta lliga mundial, per entendre's, no? Això vol dir que cadascun d'aquests tres països que he dit hi ha actualment dues o tres o una màquina que podrien ser més o menys del mateix nivell de la que estem plantejant per Barcelona. Per tant, és una cosa que, si comptes a més que això entraria en funcionament a primers del 2021, ens permetria estar entre aquelles 8, 10, 12 màquines més importants en el conjunt mundial.
Evidentment, el Mare Nostrum 4, que és el que hi ha ara mateix, dins d'aquest rànquing deu haver baixat molt amb els anys, clar.
Sí, actualment, això, el rànquing és una mica relatiu i una mica exòtic, sí. Perquè es poden mesurar moltes coses d'un supercomputador, però si anem a lo més simple, que és la velocitat de càlcul, actualment el Mare Nostrum 4 és la màquina número 25 del món, la qual cosa no està gens malament, és la màquina 5 o 6 d'Europa, si no recordo malament, i en tot cas és una eina extremadament útil per tots els nostres científics.
Ara et preguntaré, perquè jo crec que haureu de fer, la gent que us dediqueu al camp científic, heu de fer permanentment esforços per fer-nos entendre la resta de mortals per què és important i què és el que fan aquestes màquines, no? I aquests impactes científics. Però entenc que el Mare Nostrum 4 es quedaria o se n'aniria si arriba el Mare Nostrum... No sé si era el 5. Seria el Mare Nostrum 5?
Serà el Mare Nostrum 5 o seria el Mare Nostrum 5. Quan un supercomputador arriba, no és que hi canviïs dos peces o un cable, és que directament treus tota la instal·lació que existeix i la tornes a posar tota nova, no? Això és, si no canvies una peça a l'ordinador, sinó el canvies tot. El que es fa sempre amb el Mare Nostrum anterior, com que encara és una màquina d'unes prestacions interessants, és que el dividim per armaris, per entendre's, perquè són ordinadors divisibles, i tots aquests components els enviem a altres centres d'investigació i universitats que encara els poden utilitzar per fer una recerca.
A Catalunya.
Al conjunt de l'Estat.
El
I fins i tot amb l'acord que tenim amb Portugal en el conjunt de la península.
Dius, és molt més ràpid? Quin nivell de molt més ràpid és respecte al que teniu ara?
Mira, no és evident... Això va tan ràpid que ara encara no podem saber quina tecnologia el gener del 21, quan això hauria d'estar en marxa, estarà disponible. Però suposem que el salt seria aproximadament d'un factor 20.
Sí, 20 vegades més.
Sí, nosaltres sempre expliquem, per entendre-ho molt ràpid, que el que avui el Mare Nostrum 4 pot fer en un dia,
sí.
El Mare Nostrum 1, que és el primer que vam tenir l'any 2005, necessitava un any per fer-ho. I el Mare Nostrum 5, si arribés, necessitaria només una hora per fer-ho. Per tant, amb 15-16 anys... El que feies en un any, ara ho podries fer en un hora. Em sembla que això s'entén molt bé quin és el guany de velocitat.
Val, per què serveix? Aquesta és la pregunta, suposo, difícil, de respondre a nivell científic. És a dir, molt bé, velocitat de càlcul, però per fer què? A qui beneficia? Quins estudis es poden fer amb això?
Mira, un supercomputador serveix per resoldre de manera extremadament ràpida qualsevol sistema d'equacions, qualsevol sistema matemàtic que tu puguis escriure per definir una realitat. Val? Això és el concepte fonamental. Llavors, si baixem en el món real... deixa'm posar-te un parell d'exemples, que a més avui surt un a La Vanguardia, he vist a la web, i l'altre al País, em sembla, i ens va perfecte per això d'avui. Un exemple molt fàcil és la nostra col·laboració amb Seat, per exemple, no? Que és una cosa tothom, un cotxe tothom sap el que és.
Uh-huh.
Què fa Seat quan vol posar en marxa un cotxe nou i mirar la seva aerodinàmica? En construeix un prototip a mida real i el posa dins un túnel de vent. Què és un túnel de vent? Doncs com el seu nom indica, és una instal·lació en forma de túnel en el qual es simula l'aerodinàmica a partir d'uns corrents de vent. Això, la gent del món de la computació diem que això no escala bé. Què vol dir que no escala bé? Home, que si en vols fer un, o dos, o tres, està bé, però si en vols provar 10.000, és impossible. No pots construir 10.000 prototips i anar-los provant. És car, és ineficient, etc, etc. Què podem fer nosaltres? Simular allò. Resoldre numèricament...
Digitalment.
Milers i milers de vegades... quin seria el resultat de posar un cotxe determinat amb uns pneumàtics determinats sota unes condicions aerodinàmiques determinades. Això, que quan ho fas en el túnel de vent et costa dies, un munt de gent, un prototip a escala real, etc., computacionalment ho podem resoldre amb una escala de temps molt petita, amb una resolució numèrica suficient com perquè la companyia, en aquest cas Seat, prengui les decisions que ha de prendre igual que com si ho posés al túnel de vent. Per tant, en aquest cas, és un cas que et permet accelerar una cosa que tu ja estàs fent. L'altre exemple que deia, que em sembla que surt avui al País, és una col·laboració que estem fent amb Aigües de Barcelona, que encara s'entén més fàcil, no? Aigües de Barcelona és una companyia, com tota la companyia d'aigües, té una xarxa d'aigües per la ciutat, no? Canyeries i tuberies i totes no en vulguis més, i que òbviament té avaries, no? I quan hi ha una avaria, doncs el ciutadà té un problema, la companyia ha de gastar diners per arreglar-la, etc, etc. Som capaços de construir un model matemàtic que determini la xarxa d'aigües d'una ciutat? Home, seria gairebé impossible, perquè és una cosa gran, quilòmetres i quilòmetres de tuberia... Però què tenim d'aquella xarxa d'aigües? Dades. Totes les que et puguis imaginar, perquè està tot absolutament sensoritzat. Val, podem construir un algoritme d'intel·ligència artificial entrenat amb el Mare Nostrum a partir de totes les dades que té la companyia que li permeti predir on serà la propera avaria? Sí, sí que ho podem fer, és el que estem fent amb ells, per exemple. L'encertem sempre? No, això seria màgia... però donem informació de molt de valor a la companyia en quins àmbits d'aquesta instal·lació la probabilitat d'una avaria és major que en una altra.
Increïble.
Això que li permet al ciutadà tenir menys molèsties, que li permet a la companyia ser més eficient en l'ús dels seus recursos. Són exemples molt fàcils de com una competitivitat d'una empresa de casa nostra pot millorar amb l'ús d'aquestes tecnologies.
Això és el Big Data?
Això és el que la gent en diu el Big Data, sí. Mm. Per simplificar-ho de manera molt, molt, molt ràpida, sí.
Sí, en el segle XXI, que sempre tothom està parlant del Big Data, un ordinador com aquest té un valor extraordinari, suposo, per analitzar dades.
Perquè et permet treure informació de valor de dades que tu tens, sense el qual no sabries què fer de totes aquelles dades.
Mm. Per cert, on s'ubica físicament? Perquè crec que el Mare Nostrum 4 està dins d'una església.
El Mare Nostrum 4 està dins de la capella de Torre Girona, és una església desacralitzada per raons històriques que està en aquell campus. El Mare Nostrum 5 s'ubicaria una part allí dins, però és
massa gran,
que si vingués no hi cabria. Ara estem parlant d'un ordinador que té uns 50 armaris de càlcul, i ens n'estaríem anant a un ordinador que tindria uns 200 armaris de càlcul, però ja estem construint darrere un edifici nou amb un sòtanus, per entendre'ns, on això s'hi podria ubicar. I de fet aquest és un dels punts forts de la nostra candidatura, que ja tenim la instal·lació prevista per acabar en dada, en dates, les que toquen, i això segurament ens pot donar algun avantatge a l'hora de competir amb altres ciutats.
Quan tu deies que captes talent, diguem-ne, científic, vol dir que automàticament amb el, amb l'arribada d'un Mare Nostrum 5, amb aquest supercomputador que estaria entre els 4, 5, 6 més importants del món, ve associat que arriben professionals de tot el món?
Sí, nosaltres al món científic sempre diem que les instal·lacions són, en anglès hi ha una paraula que és anchor tenant, que és com, són com àncores, no? I aleshores al voltant d'on hi ha una gran instal·lació científica, pot ser el sincrotró, pot ser un supercomputador, pot ser l'accelerador de partícules a Ginebra, poden ser els telescopis de Canàries, etc. Allí al voltant allò atrau talent científic perquè la gent vol treballar al costat de les millors infraestructures que existeixen. Això ho hem pogut fer els últims 15 anys i home, si aconseguíssim aquest Mare Nostrum 5 ens permetria encara molt de més capacitat d'atracció de talent, que ja la tenim molta, eh? Perquè en el projecte científic de nivell li sumes una ciutat com la nostra i, home, la combinació ens posa molt fàcil la tasca de traure talent.
No sé si teniu alguna pregunta, però hi ha alguns oients que ja s'estan interessant, perquè realment t'he de felicitar, Pep, perquè sé que és molt difícil el que estàs fent per una ment científica que ho entén perfectament i que ho ha de traslladar a la resta de mortals. Però l'Alba diu, Pep, el procés d'upgrade, diguem-ne, en què es passa del Mare Nostrum 4 o 5, si finalment s'aconseguís, es documentaria, perquè diu, ha de ser impressionant.
Sí, de fet, si aneu a YouTube, hi ha el making of del Mare Nostrum 3 al Mare Nostrum 4.
El canvi que va ser d'una a l'altra,
el canvi dura 3 mesos, és un procés de 3 mesos molt complex tècnicament, el vam enregistrar tot i està accelerat en 4 o 5 minuts i és molt divertit veure en 4 o 5 minuts com van sortint els armaris, va entrant la gent, van traient els cables, van canviant la xarxa i efectivament el documentem sempre perquè tècnicament és un procés molt interessant.
Mercadem m'aixecava el dit.
Sí, és que escoltant els dos casos pràctics exposats això com funciona? Les empreses us persegueixen? Bona. O vosaltres heu de fer màrqueting a les empreses?
Mira, la nostra primera missió és servir els científics. I de fet, jo he explicat dos casos concrets perquè s'entengui molt bé, d'empreses del nostre entorn, però jo he de dir que la gran majoria de la nostra feina és per ciència més bàsica, biologia, astronomia, química, etc, etc. En l'àmbit estrictament empresarial, tenim moltes demandes de companyies locals per donar-los servei, per col·laborar amb ells. Ens persegueixen més que no els perseguim, però seguim tenint la situació que tenim en aquest país, és que el nostre teixit industrial és el que és, i no és com l'alemany o no és com el d'altres països, per tant ens agradaria encara tenir molt més. Jo diria, fent una mica de broma, que ningú tingui manies de venir a molestar-nos més, que estem encantats de la vida de servir a les indústries del país.
Jo volia preguntar, gràcies Pep, perquè efectivament jo crec que ho has explicat molt bé, perquè no és senzill, no? La pregunta era, quina intervenció des de l'àmbit de les administracions públiques, tant de l'Estat com de la Generalitat, pot afavorir aquest projecte?
El que afavoreix per part d'ells és que estan seguint fent el que fan des de fa més de 15 anys. És a dir, el Centre de Supercomputació és una iniciativa de l'Estat, de la Generalitat i de la Universitat Politècnica. Això es va fundar l'any 2004 seguint una trajectòria de molts anys en investigació en arquitectura de computadors. I des d'aquell precís moment fins avui cap de les dues administracions ha mostrat el menor grau de dubte en cap moment que això s'havia de recolzar. És això, és tan simple i a la vegada tan complicat com això, i per tant tenir aquest suport darrere, que és econòmic, perquè déu-n'hi-do, però que també és, diguem-ne, institucional, això és el que més ens reforça per seguir endavant i per poder optar candidatures com aquesta.
Quanta gent hi treballa actualment i quanta gent hi podria arribar a treballar?
Mira, actualment som 620. Això, perquè et facis una idea, va néixer l'any 2005 amb 60 persones, per tant el nostre ritme de creixement és molt alt. Per fer una definició ràpida, el 40% de les persones que treballen amb nosaltres són estrangeres, la mitjana d'edat són 34 anys, per tant són una institució molt jove, internacional, dinàmica, amb la gent es mou molt.
Estàs fent de comercial de venda extraordinari, si que ho sàpigues.
No, si algú vol venir ja ho sabeu.
Enginyers del món.
Sí. I a més tenim gent de moltes titulacions diferents.
On s'ha d'enviar el currículum?
Bueno, si entres
el
a
meu bé, no, eh?
No? Però, no, som una institució pública i per tant si entres a BSC.es veuràs la quarantena d'ofertes de treball que tenim ara mateix obertes.
Pues perquè ho deiem als oients, eh?
Sí, no, sí, sí. Totes i cadascuna de les nostres posicions, òbviament, com a institució pública, són obertes, i òbviament són obertes al món, perquè ens interessa captar talent de tot el món. La nostra mida raonable en els propers anys seria situar-nos on estem ara potser una mica més, tot i que jo diria que allò de que la mida tampoc importa en aquest cas, eh? En aquest cas és important tenir una gran instal·lació Penseu que només el 20% del temps del nostre ordinador l'utilitzen els científics del Centre de Supercomputació. El 80% restant l'utilitzen científics de tota Europa que competeixen per poder tenir accés a aquesta infraestructura. I aquesta és una de les nostres grans virtuts, que nosaltres, sense els científics de tota Europa que ens utilitzen, no seríem pas el que som.
La idea de que estigui en una eclèsia la trobo... No sé si la Sagrada Família podria acollir un supercomputador d'aquest, però és realment la idea, l'associació d'idees és extraordinària.
És una metàfora vosaltres, de com se sustenta...
Vosaltres que remeneu tants centenars de milers de milions de dades, com us porteu amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades?
És un repte. És un repte perquè... Nosaltres, sobretot, el que movem són simulacions numèriques, construïdes més sobre sistemes d'equacions que sobre dades reals, però sí que treballem també molt amb dades reals. Per exemple, no he explicat cap exemple dels molts que fem, per exemple, en medicina. Podeu parlar amb gent de Can Ruti, amb gent de Vall d'Hebron, amb gent del Clínic i gent d'hospitals de tot el món, i això vol dir treballar amb dades de pacients, que òbviament han d'estar anonimitzades i han de seguir tots els protocols de seguretat necessaris, però sí, és un repte, perquè la gent del món de la ciència el que voldria és tenir accés a aquestes dades molt ràpid per fer moltes coses, i el que has de fer és fer-ho bé, i per tant, bueno, de tant en tant hem d'actualitzar els nostres protocols d'acord amb aquestes noves regulacions que no són fàcils, sobretot, però aquest seria un debat que seria massa llarg per avui, quan els nostres col·legues d'altres continents diem-ne finament que estan sotmesos a regulacions una mica més lleugeres.
Ara t'ho he de dir, segur que no demanes la regulació xinesa per nosaltres, oi?
No, segur que no. Demano que siguem capaços de fer tot allò que podríem fer amb la nostra tecnologia d'acord amb els valors culturals i polítics de la societat occidental.
Hi ha el Jaume també que feia un comentari que trobo que està bé també, diu, el més fascinant potser és pensar que d'aquí a 30 anys, per això ja ho hem vist, tot l'espai que ocupa el Mare Nostrum i el que ocuparà potser cap en una tauleta o en un mòbil.
Són exactament 25 anys. És a dir, si tu mires la gràfica de velocitat del supercomputador més gran del món al llarg dels últims 30, 40, 50 anys, quan la gent ve a visitar-nos sempre li posem aquesta transparència, perquè sempre els expliquem que la lògica és que cada 25 anys tu et poses el supercomputador més gran del món a la teva butxaca.
Sí, perdona, aquest telèfon que tinc a la mà correspon a un superordinador de fa 25 anys.
De fa 25-30 anys estaria en el top 20, top 30 de mundial, segurament. La qual cosa vol dir que el que ara som capaços de fer amb un supercomputador... Imagineu-vos el que podria arribar a passar si poguessis fer-ho amb el teu mòbil.
I al final el mòbil l'acabes utilitzant per fer fotos i penjar Instagram. Imagina't, tens tot el poder de supercomputació dels anys 80, podries anar a la Lluna, no? Però fas fotos.
Jo li preguntava al Pep si això té un límit, no?
Té un límit tecnològic, té un límit físic, i és que tot això es basa no només, però essencialment, en que cada cop fem transistors més petits, és la llei de Moore, és que cada 18 mesos tu poses el doble de transistors en el mateix espai. Aquest límit és físic i existeix. Els que es dediquen a això diuen que estem a 2-3 generacions computacionals d'arribar-hi, però el que la humanitat ha demostrat és que sempre que hi ha demanda apareix la solució tecnològica per convertir-la en una oferta, i si no són els neuromòrfics serà la computació quàntica, i si no seran altres tecnologies que aniran sortint els propers anys.
Les 10:35 minuts, agraeixo la capacitat d'explicació del Pep Martorell, que com us deia al principi és un dels màxims representants, director adjunt del Barcelona Supercomputing Center, que està esperant, no sé si tens nervis, allò que recondiem l'anaconda.
No sé si arribem a anaconda, però home, és una decisió que ens pot marcar el nostre futur com a institució.
Perquè la setmana que ve es decidirà on va parar un dels grans supercomputadors del món, i pot ser la ciutat de Barcelona un d'ells que l'aculli. Això sabrà, per tant, a finals de setmana que ve ho sabrem. Moltíssimes gràcies, Pep.
A vosaltres.